Derecha.
Vibra amb l'edició més espectacular del Festival Internacional del Circ Elefant d'Or de Girona. 24 atraccions mai vistes a Europa. 88 artistes de 14 països. Vibra amb l'elit mundial dels millors acròbates, pallassos i trapecistes. Del 14 al 19 de febrer. Entrades a partir de 10 euros a festivaldelcirc.com.
Ràdio L'Escala presenta Veus, el resum informatiu de la setmana.
Sigueu molt benvinguts un dissabte més a aquest resum setmanal que engeguem amb el que vam dir dilluns 21 de gener. Notícies com aquestes. El Consell de Cultura i Patrimoni de l'Escala passa a revista les activitats més immediates que s'han de celebrar al municipi. Actes com el 80è aniversari del bombardeig de la Guerra Civil, com a l'Escala Ciutat del Llibre o la commemoració dels 40 anys de les primeres eleccions municipals democràtiques. La reunió es va haver de traslladar, per cert, a l'Ajuntament per un petit incendi a última planta de l'Alfolí. Escoltem Víctor Puga, alcalde de l'Escala.
El primer que vam tractar va ser el del cementiri mariner, que inaugurem, com sabeu, aquesta mateixa setmana. Inaugurem també una escultura en memòria dels 65 víctimes de la Guerra Civil, 15 del bombardeig i la resta que van morir al front. Inaugurem una exposició. Serà un cap de setmana amb aquesta significació històrica important per l'Escala, i des del punt de vista emotiu també té el seu paper, evidentment. Vam parlar de Vila del Llibre, també Vila del Llibre ben aviat, també el mes de febrer. Els últims caps de setmana de febrer celebrem Vila del Llibre, serem la primera Vila del Llibre del litoral i la primera Vila del Llibre de la província de Girona. També és un tema que el regidor de Cultura està coordinant i que també se'n va parlar, vam debatre i vam marcar una mica la línia de les diferents actuacions i activitats que hi haurà aquell cap de setmana. Vam parlar del simposi que vam presentar la setmana passada, també vam informar de tot quins són els dialogants, amb quin propòsit s'organitza des de l'Escala i quin abast, quina entitat tindrà més enllà del nostre municipi, perquè té un interès, òbviament, per tota la demarcació. Vam parlar també de temes com Cala Poètica, activitats relacionades amb el Mac Empúries. També aquest any, aquesta primavera, farem el debat del Folí, una nova edició, i en aquest cas el vinculem al fet que celebrarem els 40 anys del primer ajuntament, i això és un fet també rellevant. En definitiva, aquest Consell Assessor el que és un òrgan de debat i de reflexió, un òrgan que enfoca la política cultural del municipi, que ens ajuda a la regidoria i alcaldia, i que el projecte cultural, més enllà de l'activitat que fa l'Ajuntament, també hi ha institucions i col·lectius i persones que també fan el seu projecte, i que la suma fa que l'Escala, des d'aquest vessant cultural, tingui una incidència més enllà del municipi important, i que això se'ns reconegui. Va ser un matí de dissabte mogut, perquè el Consell era molt dens, però a més a més hi va haver un incident que va marcar una mica la sessió i que ens va obligar a traslladar-nos a l'Alfolí, a l'Ajuntament. Es va declarar un petit incendi a l'Alfolí, a la sota coberta, amb un cablejat, amb uns conductes d'aire condicionat, va fer molt de fum, ens vam alarmar una mica, va saltar l'alarma i es va controlar, per tant no hi va haver res més. Aquest matí enginyers i arquitectes ja són a l'Alfolí intentant analitzar quina és la causa d'aquest petit incendi, i res més. Per tant, no hem de lamentar cap dany, pràcticament. Es va cremar cablejat i poca cosa més, i el que sí que hem de fer és agrair a la policia local, que de seguida va actuar, i als bombers voluntaris de l'Escala, que també van actuar amb molta rapidesa, van aconseguir apagar el foc, assegurar aquell espai, i no hi va haver cap mena de problema.
S'entreguen els guardons de la 20a edició dels Premis de Narrativa Breu Víctor Mora. L'Hòstia Consagrada és el títol d'una narració de Joan Company que s'imposà a les 12 propostes finalistes. El jurat destacava especialment la millora en la qualitat dels contes presentats. Escoltem Víctor Pallàs, membre de la Fundació Víctor Mora, i escoltem el guanyador del certamen d'aquest any, Joan Company.
I la qualitat és bona, el nivell és bo, i sobretot d'uns anys ençà la gent sembla que es preocupa més, perquè a vegades t'empipaves perquè veies allò que veies, faltes allò que una mica de poca cura a l'hora d'escriure, i no, ara ja fa uns anys que el nivell està molt assolit, i quan a originalitat absolutament tenim noms, algun dels quals ja és una mica consolidat i que estic segur que se'n sentirà parlar en temps venidors. valor del Víctor Mora com a valors humans positius. En el fons és això. I és el que traslueixen totes aquestes narracions. Enguany són 12 narracions, cada any pot variar, un any ha estat 15, l'altre 14, i per fer un volumet força interessant que em penso que agradarà a tothom. Ja et dic, i són textos ben escrits, tenim un bon nivell, tenim una bona, diríem que una bona salut narrativa dels nostres autors, que em sembla que doncs, ajuda una mica doncs, a contribuir en aquests moments que també són complicats, també una mica que la cosa nostra doncs, va com va.
I el meu dolent, i em perdoni, és el mossèn d'aquí de l'escala, que no tinc el gust de conèixer. La meva història va de com un mossèn fa bo allò de dir el fi justifica els mitjans. I si venen de la Xina amb hòsties barates per vendre i deixar sense feina les monges de Vilobí d'Onyà, doncs el mossèn s'inventa una història per aconseguir que la gent vagi a la parròquia i vagi a les misses i que les monges puguin seguir fent les hòsties.
Taula rodona sobre Martí Rauret i Callola a l'Alfolí de la Sal. Van intervenir-hi Rafael Bruguera, Salomó Marquès i Josep Maria Murià. Tots tres analitzaven la figura d'aquest mestre i polític des de la vessant política, pedagògica i personal. Els escoltem a tots tres. Rafael Bruguera, Salomó Marquès i José Maria Murià. També a l'alcalde Víctor Puga.
Doncs per no fer spoiler del llibre, que sortirà d'aquí unes poques setmanes i que evidentment ja el presentarem aquí a l'Escala, m'ha semblat, i a més estarà lligat al motiu dels actes que se celebren, que ha organitzat l'Ajuntament de record dels 80 anys del bombardeig de l'Escala i els 50 anys de la mort de Martí Rauret, el que explicaré serà el paper que va jugar Martí Rauret precisament avui, o aquestes dates, aquests dies, fa 80 anys, en l'evacuació de Barcelona, dels diputats del Parlament, de l'arxiu del Parlament, i per tant, vinculat amb l'Escala, desmentir per enèsima vegada que el dia del bombardeig, el 23 de gener del 39, en Rauret estigués a l'Escala. Demostraré amb documents, amb papers, que en Rauret estava a Barcelona evacuant el Parlament de Catalunya.
Jo diria que era de la colla, diguéssim, dels mestres renovadors i progressistes del país. Quan Martí Rauret va començar a treballar, en aquell moment hi havia un canvi en el món de l'educació, en l'escola, amb propostes noves, un nou estil de mestre que no era aquell senyor que estava darrere d'una taula explicant, sinó que estava al costat dels nois i de les noies, estimulant-los, no explicant només coses dels programes escolars, sinó fent música, fent dansa, fent esport, fent excursions, i en Martí Rauret per mi seria un d'aquells exemples clàssics d'aquest nou mestre. Un mestre que, per dir-ho ras i curt, intentaven educar, però fent persones, diguéssim, que pensessin per elles mateixes i que fossin ciutadans.
El nebot de Rauret recordava la part més personal i les vivències amb el seu oncle. Recorda especialment el dia de la seva mort.
La cosa per mi és molt, molt personal i molt, molt forta, m'emociona molt, però bueno, que destaco dues coses. Primer, la gran dinàmica de Martí Rauret quan s'acaba, quan als finals de la guerra i sobretot per organitzar la retirada, la quantitat de coses que va fer que van ajudar doncs mira, a salvar molta gent, i per una banda, i després el procés que d'ell mateix com a refugiat, que crea tota una decadència personal amb la il·lusió primer de tornar, i com aquesta, quan aquesta il·lusió s'enfonsa, s'acaba, de que com deien a Mèxic, allò d'allà trigarà molt a arreglar-se. En fi, com l'home tracta de refer la seva vida, potser encara m'agradaria dir que mor bastant abandonat de tothom. Érem ell i jo sols quan va morir, i potser les últimes paraules de Martí Rauret podrien ser importants en aquest moment. Ell sempre s'havia discutit amb el meu pare, malgrat que eren molt amics, sobre el que necessitava Catalunya. El meu pare sempre va ser independentista, en Martí Rauret era federalista, i sempre es discutien amb molt d'afecte i tot això, però sempre es discutien. I al moment de morir, Martí Rauret em diu, m'agafa la mà i em diu: noi, el teu pare tenia raó.
Bé, avui la Folia acull una taula rodona que té una especial significació històrica pel poble de l'Escala. Commemorem el 50 aniversari de la mort de Martí Roret i Callol, mestre i polític republicà, una de les grans personalitats que ha donat el nostre municipi, va ser l'any passat, però hem volgut celebrar-ho o commemorar-ho o reconèixer aquesta figura el gener del 2019, perquè aquest any també celebrarem el 80 aniversari, 80 anys es compliran del bombardeig de la Guerra Civil, i hem volgut doncs, fer una sèrie d'actes. Avui n'és el primer, la setmana que ve farem una visita al cementiri mariner el dissabte i a la vigília inaugurarem una exposició i també presentarem un llibre sobre el cementiri mariner. Tots uns actes doncs, que s'emmarquen dins aquest context històric i que per nosaltres doncs, aquest mes de gener prenen una especial significació, i avui doncs, amb en Salomó Marquès, amb Rafael Bruguera i amb el nebot de Martí Roret glosarem la figura, insisteixo, d'un mestre, un polític de primer nivell que ha deixat empremta al poble de l'Escala i al país.
Veus, el resum informatiu de la setmana.
Dimarts 22 de gener, el regidor de Cultura i Joventut, Rafael López, explica el programa La Casa de la Vila, els detalls de les activitats que inclourà l'Escala Vila del Llibre. Ho va dir en una entrevista on parlava també dels nous espais d'estudi Víctor Català, de l'arxiu, de l'Alfolí i de les novetats relacionades amb els joves, com la presentació d'un nou campus de Setmana Santa. Aquí n'escoltem alguns fragments.
Serà l'últim cap de setmana de febrer, el 22, 23 i 24, i ja han donat alguna pinzellada, però podem profundir una mica més, en el sentit doncs, de que la vida del llibre, que aquesta és la cinquena que es fa i la primera a Girona, a la costa, per tant és un repte diferent de les altres vides del llibre que s'han fet a Bellpar, a Montblanc, a Cervera i la Pobla del Segur. Llavors aquestes són les viles que s'han fet ara, aquesta seria la cinquena, i la primera diferència és que sempre s'han fet un cap de setmana, dissabte i diumenge, i nosaltres hem incorporat el divendres al cap de setmana. Per què? Perquè hem vist interessant doncs, que les escoles, el jovent, l'edat aquesta escolar, doncs, s'impliquessin també en aquesta activitat. Bé dir, potser per situar la gent, el muntatge es farà doncs, a la zona del casc antic. La idea d'aquesta gent és, amb les terrasses que estaran tancades a primera línia de mar, a la platja, fer una mena doncs, de decoració, transformar-los en tavernes literàries, és a dir, de qualsevol mica en aquest sentit. Aquí, amb aquestes terrasses cobertes, hi haurà les editorials, ja hi ha més o menys confirmades unes 20 o 25 editorials de diferents camps, i llavors se situaran allà, a part doncs, de les activitats que es puguin fer, que farem, vaja, es programaran doncs, unes 40 o 50 activitats al llarg d'aquesta setmana.
Tot al voltant de la platja.
Tot al voltant de la platja i dintre de l'Alfolí. Per la nostra part, la inauguració de l'Espai Víctor Català a la segona planta que ja tenim un espai destinat i que s'adequarà doncs, perquè sigui doncs, la seu de la càtedra i l'espai doncs, de visita i d'estudi i de reunions. Això ja ho tenim, i volem aprofitar també per fer potser una jornada de portes obertes amb la planta aquesta segona, que això la gent també li interessarà veure-ho amb tot el tema de l'arxiu i tot el que hi ha preparat allà i que s'està fent el trasllat, a part de la seu de cultura que estarà també allà i patrimoni per consulta de l'arxiu. Bé, tota aquesta feina que s'està fent ara. Uh-huh. Al voltant del Víctor Català també dic que hi haurà tres espais, de fet, que és el que s'està treballant amb aquest any i amb aquestes activitats, i inaugurarem la folia aquest que he comentat ara. El segon espai serà Santa Reparada de Cinc Claus, volem donar-hi també un protagonisme, va tenir una importància en la vida de Víctor Català, i llavors el tercer espai serà la Closa del Llop, que s'han de fer un...
Clos del Pastor.
Perdó.
A mi també em surt, sempre ho canvio jo.
Perdó. Clos del Pastor, que volem fer, doncs... és necessari fer una actuació, sobretot al jardí, al pati, que està... Bé, és necessari adequar-ho a museus. I la part interior, la part museitzada, que també tindrà ja una part i es dividirà, doncs, per tant, el patrimoni que s'ha llegat la família estarà dividit entre la part de l'Alfolí i la part d'aquí,
el Clos
del Pastor. Per tant, tota aquesta activitat que es van polint coses, però que, bueno, a mesura que vagin sortint, ho irem comentant. Va sortir dels mateixos joves doncs, la idea doncs, de que després de l'èxit doncs, del campus d'estiu, que ara anem amb els dos anys que ho portem fent-ho, doncs, com tu dius, doncs, ha tingut un èxit rotund, no només perquè deixessin cobert les places, sinó que un cop acabat la valoració dels joves ha sigut molt positiva, per tant, això és important. I va sortir la idea d'aquí, doncs, de Setmana Santa, proposar un altre campus. En aquest sentit, doncs, també de dilluns a dijous hi ha una proposta de 4 dies per fer. Precisament diria que és el 8 de febrer. Hi haurà una xerrada informativa, ja s'està fent publicitat doncs, pels pares i pels interessats, en què s'exposaran les novetats i les característiques dels dos campus, el de l'estiu i el de Setmana Santa.
Es presentaran tant, tots dos així?
Tots dos es presentaran, hi haurà llavors la gent interessada, es podran fer aviat inscripcions, i la veritat és que sí, és una activitat nova que mentre hi hagi resposta dels joves, doncs nosaltres continuem fent la proposta.
Les teranyines del port de l'Escala han tornat a feinejar després d'un mes de veda. La tramuntana no els va deixar sortir la nit de diumenge, sí que ho van fer la de dimarts, però va ser l'única nit que van sortir en tota aquesta setmana. Josep Lluís Sureda, patró d'embarcació de la confraria de l'Escala.
Bueno, ahir diumenge, que era el dia que havíem de començar, doncs va anar malament perquè va ser mal temps i no vam poder sortir a pescar. Van sortir dues barques, però van haver de donar la volta perquè era mal temps. I el que van trobar era peix petit. Avui la cosa, doncs, al ser més bon temps, hem sortit a la matinada, però de prima a les 11 de la nit, que és l'hora que sortim normalment, doncs feia vent encara, i hem esperat doncs, fins a les 3 o les 4 de la matinada doncs, per sortir. Afortunadament doncs, ha quedat calma, ha quedat bon temps i hem pogut anar, ja ens doncs, imaginem doncs, que hi ha el peix que bo i, bueno, i efectivament doncs, hi ha hagut peix bo i peix bo, sardineta, i totes les barques més o menys n'hem agafat, amb excepció d'una barca doncs, que malauradament doncs, ha fet avariar la xarxa, i ha hagut de tornar a port per reparar-ho, però bueno, en general doncs, la pesquera ha anat molt bé i el preu del peix també s'ha anat aguantant un preu molt bo. Bueno, no se sap mai, ara, per exemple, el parte per aquesta setmana, doncs, tant una altra vegada. Hem pogut aprofitar avui i com a molt podrem aprofitar demà, la nit propera. Les altres nits de dijous i divendres, doncs ja el parte són molt dolents, són de molta tramuntana i desafortunadament doncs, ja no podran sortir a pescar. Com presenta la temporada, això no se sap mai, perquè amb el que ha passat la temporada passada, que fins al mes d'agost va ser bona, i després, a partir del mes d'agost fins a final d'any, va ser la pitjor temporada que se recorda mai de pesca d'encerclament aquí a l'Escala. Ha fet 4 mesos molt i molt dolents. Però bueno, tenim l'esperança doncs, que aquest any doncs, arrenquem amb bon peu i que es vagi mantinguent durant tot l'any.
El mes de març vinent, els dos pilots, Xavi García i Pol Morral, tornaran a la Panda Raid. Serà la seva cinquena participació consecutiva d'una cursa amateur de llarga distància a bord d'un Seat Panda per terres del Marroc. Escoltem un dels dos pilots, escoltem a Xavi García.
Pilot.
Les ganes hi tornen a ser-hi i doncs mira, hem decidit amb por de tornar-hi un any més amb aquesta aventura. Sí, aquesta serà la cinquena participació consecutiva i també una de les coses que ens ha animat a tornar a participar són els resultats de l'any passat, que vam quedar en tercera posició i doncs, home, tot ajuda. Sí, sempre hi ha algun canvi, ja tot just els estem acabant de retocar i de més, però bueno, aquest any canviem una mica les rodes, una mica també el sistema de navegació canviarem alguna cosa, i bueno, sempre hi ha petits retocs i detalls de coses a millorar.
Veus. El resum informatiu de la setmana.
Dimecres 23 de gener, la policia local incorpora dues motos elèctriques d'alt rendiment a la seva flota de vehicles. A més, han arribat també els radars pedagògics, un total de 7, que ben aviat s'instal·laran en punts estratègics de la xarxa viària escalenca. Escoltem a Robert Figueres, regidor de Serveis. Ara han arribat aquestes dues noves i, per tant, tindrem quatre motos elèctriques. Els quatre motoristes que tenim, que són els que fan el patrullatge en moto per l'escala, cadascú té la seva moto. I, bueno, apostem molt per la sostenibilitat, per no contaminar, i també explicar que aquest model, que és de futur, que és més sostenible, també un estalvi que comporta. Aquestes motos tenen una autonomia de pràcticament voltant entre 100 i 150 quilòmetres i un cost de càrrega que calculem d'un euro al dia, que és la llum que estan, quan estan connectades enxufant, carregant la bateria. Abans, les que tenien de benzina, a part de tot el tema de contaminació, tenien un consum que, clar, podien costar uns al voltant, tenim calculat, d'uns 6 euros al dia. Per tant, el tema del cost de la moto elèctrica, que sempre és una mica més que el de la moto de benzina, queda amortitzada molt ràpidament en aquests 4 anys per l'estalvi que fem de benzina. Per tant, nosaltres continuem amb aquesta aposta, tant dels vehicles del cos de policia com vehicles d'altres cossos, altre personal de l'Ajuntament, també tenim un cotxe híbrid, d'anar a poc anar canviant aquests models i apostar més pel cotxe elèctric i per aquest futur que sembla que imminentment vindrà amb tot el tema de vehicles de motor. Aquests aparells pedagògics també funcionen a llum solar, tenen una placa solar dalt del poste que s'autoalimenten totes soles i simplement repetir que són radars pedagògics, en col·locarem a diferents vies principals de la població, Avinguda Riells, Ronda Pedró, Clos del Llop, Avinguda Girona, Camí Ample, es poden anar canviant de lloc i simplement és poc a poc anar conscienciant a la gent que dins el poble també, dins la vila de l'Escala s'ha de circular a la velocitat que toca i aquesta creiem que és una bona manera d'anar-nos a posar al dia amb aquest tema de metodologies més modernes. Avancen a bon ritme les obres d'ampliació de l'hotel Nieves Mar. La primera fase, amb una inversió que rondarà els 4 milions d'euros, suposarà afegir 30 habitacions més a l'hotel. RB Hotels preveu reobrir la primavera vinent. Sergi Pagès.
Bàsicament, és el que és l'edifici principal, afegir-hi unes 30 habitacions i reformar i preparar totes les instal·lacions per la següent fase. Tot el que són doncs, subministres, bombers, tot això ja es fa l'obra dimensionat per la següent fase que sigui més fàcil doncs, poder-la executar quan arribi el moment. Doncs l'idea inicial que en aquests moments doncs, estem mantinguent és obrir per Setmana Santa. Si doncs, per qüestions de l'obra hem d'enredar-hi alguns dies, ho veurem en les properes setmanes. Estem contents, s'han comprat les expectatives, una mica les previsions que havíem fet han estat molt, molt similars als resultats que hem obtingut i bueno, per ser un primer any que sempre hi ha coses de rodatge, de fer equips i la posta en marxa sempre sol ser complicada, a pesar de tot doncs estem molt satisfets.
La penya blaugrana de l'Escala vol aconseguir arribar als 400 socis per celebrar els seus 40 anys. Per això han engegat una campanya al mes de novembre. Actualment també tenen en marxa una nova activitat per aconseguir diferents regals amb el número de soci. David Falgàs, president de la penya blaugrana de l'Escala.
Sí, estem molt contents perquè, com dic, a principis de novembre, quan vàrem iniciar aquesta campanya, ens faltaven una cinquantena de socis per arribar a aquests 400 i ara, a finals de gener, doncs, a data d'avui, falten 12 socis. O sigui, si des d'aquí doncs, cridem una mica a la gent que vulgui col·laborar i fer-se soci de la penya blaugrana de l'Escala, doncs, que es faci soci i així d'aquesta manera doncs, puguem sobrepassar aquests 400 socis. Aquest mes, coincidint amb aquest divendres, doncs, farem el primer sorteig, que seran dues entrades per anar a veure el Barça Valladolid del proper cap de setmana del 16-17 de febrer doncs, al Camp Nou. El soci doncs, que coincideixi les tres últimes xifres de l'11 amb el seu número de soci doncs, serà obsequiat amb aquestes dues entrades.
Veus, el resum informatiu de la setmana.
Dijous 24 de gener, l'Escala ha presentat el Pla d'Accessibilitat del Nucli Antic, que defineix millores per garantir la seguretat viària i una mobilitat segura en tots i cadascun dels carrers del poble, més enllà de si aquestes persones tenen algun tipus de discapacitat o diversitat funcional. Una presentació que va anar a càrrec de l'arquitecte Enrique Rovira Veleta. L'escoltem amb ell mateix i també el regidor d'Urbanisme, Josep Bofill.
Demà presentem, demà dimecres presentem el pla d'accessibilitat del nucli antic de l'Escala, un àmbit definit pel pla de barris, és un projecte que entrava dintre del que era el pla de barris, definit, com dèiem, per l'Enric Serra, Ave Maria i Front de Mar, unes actuacions, un pla que contempla unes actuacions a la via pública, als carrers d'aquest àmbit, en quant a temes d'accessibilitat, voreres, tipus de paviments, tipus de tipologia, diguéssim, de carrers, plataforma única, voreres, voreres remuntables, etc., i un seguit també d'actuacions en quant a treure elements distorsionants del carrer, ja siguin senyals mal col·locades, ja siguin faroles en llocs on t'entorpeixen, diguéssim, el pas, tot enfocat bàsicament en temes d'accessibilitat. Sí, això serà un acte, un tipus conferència, diguéssim, presentada pel senyor Enrique Rovira Veleta, que és un senyor totalment conscienciat amb els temes d'accessibilitat, precisament ell és una persona amb discapacitat, mobilitat reduïda, serà presentat per l'alcalde també, i també farem un petit resum de les actuacions que hem anat fent aquests últims anys en quant a la via pública, ja siguin en places, ja siguin en carrers, també dintre aquest hàbit i també amb la línia de l'accessibilitat, el pla d'accessibilitat que explicarà el senyor Rovira Veleta. Sobretot, bàsicament, estem parlant de la mobilitat del nucli antic. Estem parlant també, els últims anys, doncs, que s'han intentat treure els aparcaments de el que seria el propi, diguéssim, dintre el nucli, per posar-los en bosses el que és al voltant, i sobretot aquests itineraris dels aparcaments fins a les zones comercials, zones de lleure que tenim en el nucli, ja sigui la platja, ja siguin els carrers interiors, doncs tots aquests carrers se van fent coses any rere any, sobretot el tema guals, el tema de creuaments amb els carrers, per tal de millorar el que serien els itineraris aquests.
L'Ajuntament reclama a Endesa pels reiterats talls del subministrament elèctric a l'Escala. Des del consistori es demana a l'empresa que resolgui la situació amb màxima celeritat, entenent que hi ha hagut deixadesa en el manteniment de la xarxa. Víctor Puga, alcalde.
I el que hem fet avui, el que ha decidit la Junta de Govern, és fer un requeriment, una denúncia, requeriment a FECS Endesa, primer de tot demanant doncs l'anàlisi i l'estudi d'aquestes deficiències i després doncs demanant o requerint que assumeixi la responsabilitat que aquestes afectacions estan comportant en domicilis particulars i l'activitat empresarial. És un tema també greu i per tant aquí jo entenc que hi ha hagut un abandonament de les nostres, de la xarxa i de les nostres instal·lacions, segurament fruit de la successió d'empreses de diferents operadors que han gestionat doncs, el subministre elèctric, i això doncs, a la llarga doncs, provoca la situació que estem vivint, i és que hi ha una falta d'inversió, una falta de cura i d'eficiències en el servei. I això tampoc ens ho podem permetre i, per tant, tota la contundència i la denúncia perquè això es resolgui, per demanar responsabilitats. El que hem fet és posar a disposició de tots els afectats un correu electrònic que és incidenciaslum@lescala.cat. Aquí es podran dirigir tots aquells particulars o empresaris que hagin tingut alguna afectació i nosaltres a partir d'aquestes reclamacions gestionarem amb la companyia aquestes possibles incidències, aquestes possibles afectacions. Això ho hem comunicat, ho hem fet aquest matí, jo ara ho estic fent públic, entenc que això a la pàgina web doncs, ben aviat estarà penjat i per tant ens posem a disposició de tots per intentar doncs, gestionar aquestes queixes i sobretot per intentar buscar una solució. No acabem d'aclarir, doncs es van comprometre a resoldre els problemes que tenim d'estiu al nucli antic i als Riells amb més transformadors i amb més capacitat, però és que hem parlat d'una altra cosa, estem parlant de ple hivern, rigorós hivern, el mes de gener, no hi ha demanda i tenim dia sí dia també talls de llum a tot el municipi, per tant la cosa és de més gruix i per tant aquí requereix doncs, una actuació més contundent per part de l'Ajuntament.
Alcaldes de la Costa Brava lamenten l'aprovació de la moratòria sense participar-hi. Critiquen que la suspensió de llicències afecti també petites parcel·les en zones ja construïdes. A la notícia del dijous escoltàvem tant l'alcalde Víctor Puga com el secretari d'Hàbitat Urbà i Territori, Adrià Serra.
Això, malauradament, ha estat una mica per sorpresa i els alcaldes hem quedat una mica fora de joc perquè se'ns ha explicat doncs, tard per la premsa i això se'ns hauria d'haver informat amb doncs, més concreció i abans. És veritat que vam tenir una primera reunió que era l'octubre, novembre, a Platja d'Aro, però fins ara no hem tingut la concreció d'aquesta suspensió que va ser la setmana passada. Per tant, és una primera reunió per explicar en què consisteix aquesta suspensió, que amb quins criteris s'ha fet i amb quina voluntat i amb quin calendari. Ens diuen que properament hi haurà un avanç de pla, d'aquest pla director que s'està redactant, i després de l'avanç de pla això es concretarà amb una primera, amb una aprovació inicial. En aquesta aprovació inicial probablement ja es quedaran fora d'aquesta moratòria doncs alguns sòls que estan afectats a dia d'avui.
El secretari d'Hàbitat Urbà i Territori, Agustí Serra, creu que era necessari aprovar la moratòria amb celeritat i entén la preocupació. També assegura que es treballarà conjuntament per revisar aquesta primera mesura preventiva, com també en la redacció del pla director que determinarà finalment el model urbanístic de tot el territori.
És totalment natural que, per exemple, doncs, amb l'afectació amb sòls urbans, amb solars, no? Que estan pendents ja només de llicència, doncs, que hem determinat solars, doncs, pel fet d'estar en llocs dependent del 20%, doncs, que a la millor hi ha situacions que estan doncs, en àmbits totalment consolidats ja per l'edificació i només queda una parcel·la o poques parcel·les. No? Per tant, ja hem anat dient que això ho anirem treballant. Evidentment, a partir d'ara hem d'entrar al detall, hem d'entrar, diguéssim, al fons de la qüestió, amb ells. Aquestes qüestions menors, més de detall,